Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Últim dia de les festes majors de Santa Tecla, Tarragona i la Mercè, Barcelona, mentre que Lleida es preparen per les festes de tardor des d'aquest divendres i fins dilluns. Bona tarda, soc Carlos Losada i avui festivitat de la Mercè i dia gran a Barcelona hem pogut veure 10 anys després com l'alcalde de la capital catalana i el president de la Generalitat, Jaume Collboni i Salvador Illa, respectivament, han coincidit en la missa de la Mercè que ha oficiat a la Basílica el cardenal Juan José Omella. Ens hem de remuntar l'any 2014 quan es van veure les figures juntes a la missa de Xavier Trias, en aquell cop alcalde de Barcelona, i Artur Mas, president de la Generalitat. Aquest matí, aquest any, s'han assegut a la primera fila Illa i Collboni per assistir a l'ofici religiós i escoltar l'homilia del cardenal Omella amb una crítica a l'abús que fem tots de les pantalles i les xarxes socials i que ens dibuixen un món ideal, però que realment no és, doncs, això, el món real. Yolanda Canales.
Juan José Omella s'ha referit durant la seva homilia a les noves tecnologies que han aportat avenços importants, però també una part qüestionable, perquè conviden a mirar-ho tot des d'una pantalla. I és en aquesta línia que el cardenal ha advertit que ara tot es mira des d'un punt de vista inquisitiu i es busca sempre la crítica i l'error de l'altre.
Hoy en día se han colado en nuestras vidas, en las de los medios de comunicación y las redes sociales, una mirada inquisitiva. Parece que todos somos inquisidores al acecho del error de quienes tenemos delante, y más si tienen autoridad o aparente autoridad, y ello con el fin de poder presentarlo públicamente ante el Tribunal Social para que lo juzgue sin darle la oportunidad de explicarse.
Una situació que ha contraposat a figures com la de la Verge Maria, que miren i vetllen pel bé comú i treballen per a garantir el benestar i la comunió entre tots els ciutadans. Ella, diu el cardenal, demostra que una altra mirada de la realitat és possible.
Maria, nostra madre i maestra, nos va ensenyando que otra mirada de la realidad es posible. Ella, en el pasaje de las bodas de Caná, que acaba de ser proclamado, nos invita a recuperar una mirada renovada de la realidad. Una mirada atenta a la necesidad del otro y no tanto a su error. Una mirada que sale de nosotros mismos y se eleva para descubrir en el otro a un hermano al que amar.
Al final de la seva homilia també ha demanat superar mirades esbiaixades a tots els ciutadans i institucions civils, públiques i polítiques i fer el pas per treballar junts. I parlant d'institucions, a la missa han estat presents l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el president de la Generalitat, Salvador Illa, diversos consellers del govern i també el president del Parlament, a més del cap dels Mossos i representant de l'Exèrcit, de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil i de la Guàrdia Urbana.
Gràcies, Yolanda. Per cert, que el bon temps no acompanyar les festes majors de Barcelona i Tarragona. La pluja i el fred han marcat molts dels actes, que alguns d'ells han hagut de ser restringits. Per sort, l'aigua no ha fet tant de mal com el passat cap de setmana, per exemple, a l'Ametlla de Mar, a les comarques de Tarragona, o aquesta passada nit a Platja d'Aro, al Baix Empordà. I és que l'aigua caiguda en aquesta població ha estat d'una violència inusual. 40 litres en poc més de 15 minuts i on s'han inundat una seixantena de locals de l'avinguda de S'Agaró, la més important de Platja d'Aro. Una situació que repeteix i comerciants i veïns es queixen de la falta de manteniment de la xarxa. La Mònica va tapar l'entrada de la pastisseria La Eivissenca amb panys. No van ser suficients i l'aigua ha entrat al seu local. No és la primera vegada i diu a migdia Cope Catalunya i Andorra que no crec que sigui la última. Quan plou amb força, el local acaba sempre inundat.
Complicada, porque pasa cada vez que llueve, entonces al final tienes que buscarte un poco las castañas. Como ya estamos al loro, pues ya nos preveímos con paños. Claro, es que si los desagües no los mantienen adecuadamente, si no se mantiene el desagüe y no hay un buen riego y cada vez que llueve, pues el flotante sale, pues esto es lo que va a seguir pasando.
L'Alberto és propietari d'un restaurant a l'Avinguda S'Agaró i reconeix a migdia Cope Catalunya i Andorra la intensitat de l'última pluja i lamenta que sigui un problema, ell diu que massa recurrent.
Con lo cual, eso ya un desastre de por sí, porque 40 litros en 10 minutos es una auténtica locura. Se habían cortado el tráfico para que no pasaran los coches, porque en el caso del paso de los coches, pues levantan una ola que eso ya entra directamente en cualquier local.
Els comerciants exigeixen a l'Ajuntament millores en el manteniment, mentre que l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, nega falta de manteniment de la xarxa i atribueix l'entrada d'aigua a una intensitat de pluja inèdita per la seva força. Avui és dia de valorar les destrosses que seran considerables en una localitat que viu del comerç i també del turisme tot l'any. Amb aquesta notícia és moment d'obrir l'àrea de serveis. Ho fem parlant del temps. Aquesta setmana ens porta doncs, una mica de tot. Dilluns va començar amb ruixats, que localment van ser intensos a la Costa Brava i que van deixar més de 50 litres per metre quadrat en poca estona i van provocar inundacions, tant el dilluns com també aquesta jornada de dimarts al matí en algunes zones de la Costa Brava Centre. El dimecres el protagonista serà per les temperatures, que seran doncs, una mica elevades i pel vent. Al cap de setmana els termòmetres baixaran en picat i caldrà recuperar la roba d'abric. I ara sortim a les carreteres. Suposem que és un dia molt tranquil a la xarxa viària. Ens ho explica la Sílvia de l'Amo. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda de nou des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments, i immersos en l'operació retorn del pont de la Mercè, hem de dir que s'acaba de produir un accident a la B10, la ronda del litoral, a l'altura de Cantunis, en sentit Trinitat. Hi ha un carril tallat i lentitud en el punt d'aquest accident. Pel que fa a la B30, lateral de la B7, amb aturades a Barberà, encara en sentit l'enllaç a la C58, en sentit sud, a registrar 1,5 km de circulació lenta. Com sempre, demanar-vos molta cautela. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El nombre de bicicletes robades a Barcelona ha augmentat un 34% en els dos últims anys, segons un estudi de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona. Durant el 2023 es van denunciar el robatori de més d'un miler de bicicletes, una xifra que dos anys abans s'havia quedat prop dels 850. Ara bé, no tot a Barcelona és insegura en aquest aspecte, sinó que el mateix estudi posa sobre la taula els districtes que més robatoris sofreixen. Per zones, dels 1.167 casos denunciats l'any passat, la majoria van ser els districtes de Sant Martí, Ciutat Vella, l'Eixample i Sarrià-Sant Gervasi, com també en anys anteriors. Els investigadors també apunten dins de l'estudi que les víctimes de robatori sovint no es tornen a comprar una bicicleta, sinó que simplement utilitzen un altre mitjà de transport per moure's. Un dels autors d'aquest estudi ha estat avui a Rere en COPE Catalunya i Andorra amb la Mar Puerto.
Sí, a més, aquestes són xifres que podrien ser considerablement superiors a causa de la gran quantitat de sustraccions que no es denuncien, tal com alerten els investigadors. És per aquest motiu que per poder disposar d'una base de dades precisa sobre robatoris i altres incidències que pateixen els ciclistes, han posat en marxa una campanya anomenada Aturem els robatoris de bicicletes, impulsada en el marc del programa Impetus de la Unió Europea. Ens ho ha explicat l'investigador de la UAB, Jordi Jonei Rosés.
Degut a que molts no ho reporten a la policia, hem iniciat una campanya per poder-ho reportar directament i compartir-ho a la ciutadania a través d'una plataforma que es diu Bicigen, en què també hem compartir-ho entre tota la comunitat ciclista, també hi ha l'esperança de poder recuperar la bicicleta. I, per l'altre costat, intentar entendre millor quines són les dinàmiques i la magnitud d'aquest problema de robatoris, que és un problema molt greu, que és molt dissuasori per l'ús de la mobilitat ciclista. Uh-huh.
Segons l'estudi, durant l'any 2023 es van robar a Barcelona 68,5 bicicletes per cada 100.000 habitants, cosa que equival a més de 3 bicicletes al dia. 3 robatoris al dia de mitjana. La majoria van tenir lloc als districtes de Sant Martí, Ciutat Vella i l'Eixample i Sarrià-Sant Gervasi, que junts representen el 69% del total d'usurpacions. Uns robatoris, però, que no sempre es produeixen a la via pública, sinó que també en trasters o pàrquings, entre d'altres.
Cada vegada estan entrant i, de fet, vam fer el llançament de la campanya el dijous passat i un comentava que és cada vegada més sofisticat, que fins i tot un que coneix, que treballa en una botiga de bicicletes, comentava que hi ha robatoris a demanda, és a dir, que hi ha clients que busquen certs tipus de bicicleta i després persones que van a buscar aquell tipus de bicicleta. Per tant, potser ens estem trobant amb alguns robatoris més sofisticats.
A més, pel que fa a l'estacionalitat, el pic de robatoris es produeix en els mesos de gener i octubre, mentre que els mesos de maig i juny són els que registren una menor incidència. La majoria també es concentren entre les 8 del vespre i les 12 hores, quan les bicicletes estan aparcades durant períodes prolongats.
Puc parlar amb l'Eloi Mauri. Eloi, molt bon dia.
Molt bon dia.
Estem parlant de robatoris de bicis. M'han dit que a tu et van robar la bici. Quan i com va ser això? Explica'ns.
Doncs mira, seria l'any 2021, sí, si no m'equivoco, al barri del Clot, a Barcelona. Uh-huh. I me la van robar un dijous a la nit. I ja vaig veure que el divendres al matí no hi era. I res, doncs, vaig posar a mirar el Wallapop. I tal qual, allà el divendres al matí ja estava penjada al Wallapop.
Caramba. La tenies ben estacionada, amb mesures de seguretat, la bici, o,
sí,
o no?
Era una bicicleta urbana, ja, econòmica, de segona mà, uh-huh, que no li tenia especial apreci, però sí que era la meva bicicleta que utilitzava cada dia, doncs, per anar a treballar, per moure'm, uh-huh, i estava estacionada amb un candau tipus 1, uh-huh, que diguéssim bastant bo. Uh-huh. Me'l van tallar, no sé.
Bueno, són molt habilidosos. Tenies assegurança o no tenies assegurança?
No tenia assegurança, no.
I vas poder recuperar-la, em deies que a través de la xarxa la vas trobar, no?
Sí, la vaig trobar això, en aquesta aplicació de compra de coses de segona mà, i llavors vaig contactar el Bicicleta Club de Catalunya, uh-huh, que és una entitat que fomenta la mobilitat amb bici aquí a Barcelona sense ànim de lucre.
Sí, sí.
I em van dir em van dir tot el que havia de fer, bàsicament.
Uh-huh. Vas poder recuperar-la, aquella bici? Vas
sí,
pagar?
Sí, vaig trucar als Mossos i em van dir, doncs, digue-li de quedar a la persona que te l'ha robat. I doncs, per Wallapop vaig dir-li, m'interessa tal, a les 4, i em va citar a les 4 del lloc. I llavors els Mossos em van dir, vale, doncs ens presentarem a aquella hora. Ja vaig haver de posar una denúncia, vaig haver d'anar-hi allà a Glòries a posar la denúncia, i a les 4 van venir una parella de Mossos d'incògnit. Uh-huh. I llavors jo estava com parlant amb el noi, uh-huh, fent veure que m'interessava la bicicleta, però clar, no apareixien els Mossos. I el vaig detindre, com l'haig provat una miqueta, i al cap de 3 minuts van aparèixer i van dir hola, i van ensenyar la placa. Molt i el van identificar.
Ho vas passar malament en aquells moments d'impàs entre que tu estaves amb el lladre per als Mossos, no?
No, jo ja estava pensant que per quin carrer en contradirecció em tiraria amb la bicicleta si no va deixar els Mossos. Mm-hmm. Vull dir, jo anava d'allà amb la bicicleta segur. Mm-hmm. Era un home de mitjana edat, una mica alcohòlic, tal, no semblava una persona perillosa. Mm-hmm. Bueno, però van venir els Mossos i el van identificar i ja el coneixien.
La bici aquesta que et van pispar, quan et va costar? I què demanava aquest lladregot?
Demanava 80 euros, així.
80
euros? Sí, a mi m'havia costat també més o menys això.
Val.
Una bicicleta barateta, de passeig, no?, de ciutat.
Mm-hmm. I escolta una cosa, Eloi, quan ara tu que has passat aquesta experiència, ara ja tens una altra bici, la tens amb assegurança, la tens més ben protegida, o és una bici també d'aquestes de ser per casa?
Sí, les bicicletes, tinc diverses bicicletes, les que diguéssim de més valor, de muntanya i de carretera, les tinc a dins de casa. Mm-hmm. Però al carrer sempre en tinc una bicicleta, perquè és la que a vegades utilitzo, doncs, per moure'm doncs, per la ciutat, tot i que m'he passat a la bicicleta, tinc una bicicleta plegable, no?, que és la que utilitzo més, per no haver-la deixat al carrer, precisament. Mm-hmm. Però la bicicleta del carrer, doncs, jo crec que també és una mica, depèn del barri i la zona, mm-hmm, perquè ara fa 2 anys que la tinc a les Corts, ara que és on visc ara, i la tinc amb un candau que tampoc és... i ningú me l'ha tocat mai, ni m'han robat les llums, ni res, mm-hmm, i... Depèn, jo crec que també hi ha un poc de sort, no?
Clar. Escolta, els que hi entenen d'aquesta matèria de les bicicletes i, com tu, treballen amb elles o en tenen força, tots porten un número d'identificació de la bicicleta. Tu tens això o no?
Doncs no. Jo no sí que hi havia com una base de dades, però la meva bicicleta no té un número en el quadro. Uh-huh. Abans hi havia una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona que podies registrar-les a una base de dades i tal, però no sé mai ha acabat d'arrencar del tot, això.
Clar, molt bé.
No, jo vaig viure a Dinamarca durant, bueno, l'Erasmus ja fa 10 anys o així, i allà funcionava molt bé això, perquè tu compraves una bicicleta, mm-hmm, i el número que tenia al quadro el posaves en una aplicació de la policia.
Clar.
I podies veure si estava robada o no.
Mm. Molt bé. Mm. Suposo que amb l'experiència que has tingut, ara el que aconsellaria ràpidament a la gent que tingui una bicicleta quan li robin és anar a posar la denúncia, no? Perquè quins passos cal seguir? Anar visitant aquestes plataformes on es posen en venda?
Sí, jo crec que el principal pas, quan et compres una bicicleta, és fer-li fotos. Perquè m'ha passat a mi que després, per justificar que és teva, li has d'ensenyar a la policia que tens alguna foto, no? I ells miren quin dia es va fer la foto i tal, i diuen, vale, et creiem, no? I és una pràctica que sembla una tonteria, però de cop dius, hòstia, no tinc cap foto de la meva bici. Mm. I també t'ajuda a tenir una foto de per quan l'has perdut, que te l'han robat, penjar-la a les xarxes i demanar difusió.
Clar.
I llavors la gent, no, llavors ja si miren algú a la pop i la veuen, doncs a vegades et contacten. Clar.
Vull dir que hi ha dues vies ràpides a fer. Primer posar la denúncia, evidentment, perquè te l'han robada. Mm. I després demanar ajuda a través de les xarxes socials. No? Això és important.
Efectivament, sí.
No?
Sí, sí. I la fotografia doncs, et serveix per la denúncia i per demostrar-li a la policia que és teva, no? Clar. Perquè i també fer alguna fotografia d'algun tret identificatiu, de, per exemple, una ratllada que té en aquesta part exacta del quadre. Doncs hi fas una fotografia, que és el que després t'ensenyarà aquesta característica que només té la teva bici, no?
Clar, clar, clar. I m'imagino també que un cop te l'han robada i te l'has adonat el més ràpidament possible, te l'has adonat és explorar una mica tota la zona on vius, aviam si per casualitat encara el lladargot està per allí, no? O què? O...
Sí, no, no ben bé, no sé, no? Perquè jo... Mira, jo no sóc, o sigui, en el meu grupet d'amics i tal, ja això ha passat més d'un cop, i ja ens han robat 3 o 4 bicis i menys una les hem recuperat totes. I generalment veiem que el perfil de persona que roba, o sigui, per cada barri i tal, no hi ha tanta gent que roba, són bastant reincidents i són les mateixes persones. I no es mouen gaire, roben i després la pengen a la Wallapop i estan bastant a prop. Vull dir que no és gent que tingui molts llums i...
Són fàcils d'enxampar, no?
Sí, vull dir, no se'n van a un altre barri a robar, no fan d'això de manera professional. Jo crec que estan tornant a casa i a cop tenen les eines i les roben.
No els hi donis idees, Eloi, No els hi donis idees, que encara
es professionalitzaran
molt més. Molt bé, sí. Eloi Mauri, moltíssimes gràcies per atendre'ns la trucada de la cadena
Cope.
A
vosaltres.
Esperem que els teus consells i recomanacions doncs, serveixin pels ciclistes i d'entrada, enhorabona, perquè també crec que fa 2 dies que t'acabes de casar.
Bueno, no? Moltes gràcies.
Doncs vinga, Eloi, gràcies i molt bona tarda.
Vinga, una abraçada. Adéu.
Deixem la bici ben guardada, que no és la pispin, i agafem el cotxe. I t'he de dir que el vehicle privat continua duplicant en nombre de desplaçaments al transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona. Són dades de l'enquesta de mobilitat en dia feiner de l'autoritat del transport metropolità entre el 2004 i el 2023. Les xifres de l'informe indiquen que el transport públic domina el vehicle privat en els desplaçaments en Barcelona com a origen o destí, però la situació es capgira entre els municipis de la resta de l'àrea metropolitana, com t'explica Juan Carlos Moslares.
Segons les dades de l'enquesta de mobilitat en dia feiner, durant l'any 2023 es reflecteix que un 51,1% dels desplaçaments es van fer amb mobilitat activa, és a dir, caminant, en bicicleta o patinet elèctric. El 32,5% es van fer en vehicle privat i el 16,4% amb transport públic, sent així l'opció del vehicle privat el doble de la del transport públic. De fet, en un àmbit general, el transport públic arriba als 3,3 milions de desplaçaments, mentre que el cotxe se situa als 6,6 milions. En Jaume Roura, president de la Federació Catalana de Venedors de Vehicles, defensa que la mobilitat privada és un bé social i un signe de llibertat.
Hem d'entendre que la mobilitat privada és un bé social i un signe total de llibertat i de necessitat. I mentre això no tinguem una alternativa que ho pugui substituir, hem de seguir disposant d'aquesta mobilitat privada.
El transport públic és el més popular tant en els desplaçaments amb origen i destinació dins de Barcelona, ja que duplica el vehicle privat. En canvi, els habitants que viuen fora de la capital han d'incrementar l'ús del cotxe. Roura ha posat sobre la taula la proposta de la construcció de grans zones d'estacionament a les entrades de la capital perquè els conductors hi deixin el cotxe i canviïn el transport públic. Per altra banda, Adrià Ramírez, president de la Plataforma pel Transport Públic, no ho veu necessari i posa els autobusos com a alternativa a Rodalies.
Però, per tant, tenim ja moltes ciutats a mitja hora, una hora de Barcelona, que tenen serveis d'autobús molt freqüents, cada quart d'hora, cada 20 minuts, i és, en tot cas, allà. No cal que fem baixar tothom 30-40 quilòmetres amb cotxe i aparquin just a l'entrada de Barcelona.
Analitzant les dades per comarca, s'observa que en conjunt per cada 100 trajectes en vehicle privat, al barcelonès hi ha 181 amb transport públic, una xifra que baixa en picat fins al voltant de 25 al Vallès Occidental i al Baix Llobregat. Hi ha 10 al Maresme. A Osona o al Berguedà, per cada 100 viatges en cotxe, n'hi ha 2 amb la seva alternativa.
Més sobre mobilitat i queda't amb aquest titular, més vianants i menys cotxes. Amb aquest senzill missatge, l'Ajuntament de Girona ha posat en marxa una prova pilot en una de les zones més cèntriques de la capital, la plaça Catalunya. La iniciativa durarà un mes i mig i ha de servir com a assaig per a una possible transformació d'aquest punt important de la ciutat de Girona. Els consultats aproven aquesta aposta per la peatonalització. Tània Trullent.
L'Ajuntament de Girona ha iniciat una prova pilot per convertir en zona de vianants el vial oest de la plaça Catalunya. Aquesta mesura s'emmarca en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i busca fomentar l'espai per als vianants en aquest punt central de la ciutat. Durant un mes i mig, els vehicles hauran de desviar-se per l'Avinguda Sant Francesc, mentre es duen a terme les activitats per incentivar l'ús de l'espai per part de la ciutadania. La majoria dels gironins que han reconegut la iniciativa s'han mostrat satisfets amb la zona dels vianants. Lola Baix, veïna de Girona, diu que li sembla perfecta perquè n'està de cotxes fins al capdamunt.
Estem de cotxes ja fins aquí dalt. I que sigui una mica més per vianants, per la gent que anem a peu.
En la mateixa línia, Joan Barceló creu que estaria bé que la zona dels vianants es mantingués per sempre.
Jo crec que sí, que seria bé que sigués ja per sempre.
Altres veïns de la ciutat, com Guillem Nadal, consideren que la iniciativa és un primer pas cap a una reforma més àmplia de Plaça Catalunya. Nadal destaca que seria positiu que aquesta zona es quedés permanent.
A veure si funciona aquesta prova pilot i que ho allarguin el màxim possible.
Els vianants habituals de la zona valoren la mesura com una oportunitat per millorar l'accessibilitat i l'experiència de caminar pel centre de la ciutat. No obstant això, no tothom veu la prova pilot amb els mateixos ulls. Un manyolí, Oriol Massó, que treballa a Girona, assenyala que la mesura hauria de tenir en compte les dificultats d'aparcament per a aquells que venen de fora.
Bueno, jo crec que pot estar bé, el que passa que també haurien de mirar de que realment es pugui arribar fàcilment a tot arreu a Girona, perquè també, per exemple, per tota la gent que no som de Girona, a vegades és un problema greu el fet de no poder aparcar o no poder arribar a la ciutat, sobretot si treballes aquí.
Aquesta iniciativa apunta a una transformació més àmplia que prioritzi els vianants al centre de la ciutat.
Gràcies, Tània. Fem ara una pausa per publicitat i després t'explico com Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil han resolt a les últimes hores un doble crim succeït precisament a la ciutat de Girona, doncs farà uns 3 mesos aproximadament. 2 minuts de recomanacions, bones recomanacions, i entrem en matèria.
Ir al estadio es emocionante, pero ¿has pensado en las ventajas de escuchar Tiempo de Juego desde donde quieras? En Tiempo de Juego no necesitas paraguas. La nevera está a solo unos pasos. No te peleas por aparcar. El mejor asiento siempre es el tuyo. Y lo mejor, sin perderte ni un detalle.
Para mí, penalti, ¿eh?
Este martes desde las 7 de la tarde, la Liga. Sevilla-Valladolid, Valencia-Osasuna, Real Madrid a la vez.
Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Y después, no te pierdas el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Qué semana de radio tenemos por delante?
Los números uno del deporte.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I quan fa 3 mesos dels fets, avui hem conegut que s'han pogut detenir en un poble de Granada els autors materials del doble crim en el barri de Font de la Pólvora, a Girona. Una operació conjunta entre Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra ha acabat amb l'arrest dels presumptes responsables dels dos assassinats. Yolanda Canales, quins són exactament?
Es tracta d'un matrimoni, el Guillermo i la Estefania, i segons la investigació, hauria estat ella qui va iniciar la discussió amb les víctimes del crim i hauria cridat al seu marit, que es va presentar al lloc dels fets amb una arma de guerra, una AK-47. Tot plegat va acabar en un tiroteig que va acabar amb la vida de dues persones, un home i una dona, i dues més van resultar ferides de gravetat. Aquests fets van desencadenar una espiral de violència entre les famílies de les víctimes i del presumpte agressor. Van tenir lloc incidents greus tant al barri de la pólvora com a Vila-roja, a Girona, i també a Figueres. Es van produir, entre d'altres, actes vandàlics i es van cremar immobles i béns materials propietats del presumpte agressor. I aquest ha estat detingut juntament amb la seva parella a Pinos Puente. La policia també ha registrat una casa al Alcalá La Real, a Jaén, propietat del pare del suposat assassí. La setmana passada, recordem, es van entregar els dos cunyats d'un dels presumptes autors dels trets relacionats amb els mateixos fets. Els dos homes van quedar detinguts i van acabar ingressant a presó provisional, comunicada i sense fiança.
I els Mossos d'Esquadra han denunciat un home de 44 anys acusat d'haver robat diversos instruments de l'Escola de Música d'Olesa de Montserrat. El centre va denunciar el juliol el robatori de 16 ukeleles i un saxo, els quals havien desaparegut sense cap destí. Destrossa, fet que duia a pensar que havien set sostrets quan l'escola estava oberta. La policia assenyala que va focalitzar la investigació en una possible revenda fins que el 19 de juliol va tenir constància que un home havia ofert un conjunt d'instruments a una botiga de compra-venda de Barcelona. El mateix establiment va tenir sospites que podia tractar-se de material robat i va avisar als Mossos els instruments estan valorats en uns 10.000 euros. Al igual que els videojocs s'han convertit en una de les activitats d'oci més populars de tot el món, també han estat un objecte d'estudi sobre si són realment beneficiosos o nocius a la nostra vida. Com en pràcticament tot, un abús d'aquests pot acabar provocant-nos problemes de tota mena a llarg termini i fins i tot l'addicció als videojocs i a la despesa en ells pot ocórrer més primerenca edat del que ens podem arribar a pensar. Ara, organitzacions que protegeixen els consumidors han acabat denunciant a múltiples empreses de videojocs acusant-les d'utilitzar les seves monedes virtuals per enganyar els jugadors, molts d'ells menors, i fer que gastin més diners. I és que els nens i adolescents són els més vulnerables a l'hora de caure a les tàctiques de compra de monedes virtuals. Arran en Cope Catalunya i Andorra hem explicat de que jugar a videojocs pot convertir-se en un hobby molt car, com ha alertat, per exemple, l'advocat César Cecu, a qui ha escoltat el Ricard Álvarez.
I és que les xifres no enganyen. Mira, es creu que el 50% dels europeus juguem en un o altre moment, però existeix un informe que sí que ens explica que el 84% dels joves dels 11 als 14 anys juguen a videojocs i que molts d'ells acaben gastant de mitjana 39 euros dels reals, no dels virtuals.
Hay un 50% de la población europea que juega con estos juegos y afecta de manera muy importante a los más jóvenes, ¿no? Que se estima que hay un 84% de jóvenes entre 11 y 14 años que utilizan videojuegos. Lo que venimos a denunciar es la falta de transparencia de los precios, ¿no? Y de los costes que se realizan en el juego. En este caso, lo que se viene a denunciar son la falta de transparencia en las monedas virtuales premium.
El problema aquí no es que costi diners jugar, sino que no hay transparencia en el cost real y per saber exactament el que costa cada moneda virtual, has d'acabar fent càlculs que, si se seguissin les normes establertes, no caldria fer-ho.
És una pràctica abusiva i perquè és una pràctica enganyosa, ¿no? Porque al final, porque tú perfectamente podrías ponerle el coste de euros, pero de esta manera lo que escondes es realmente lo que te estás gastando en cada momento, ¿no? Entonces, al final, pierdes un poco la noción de ese gasto y entonces es lo que reclamamos, que tiene que haber transparencia, porque además es lo que exige la normativa, ¿no? En relación al precio de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, tiene que haber una transparència real i efectiva.
Sovint es vulneren els drets dels consumidors amb clàusules abusives. Per això es reclama accions per garantir la seguretat i, sobretot, dels menors en els entorns de joc.
Us estem parlant avui dels riscos dels videojocs en línia i què cal fer per garantir la seguretat de les teves dades mentre jugues o compres, sobretot entre els menors. Aquí les companyies de videojocs, doncs jo diria que tenen el punt de mira com a objectiu principal. Qui sap molt de la matèria, sobretot de l'àmbit financer i de diners, és la Patricia Suárez, que és presidenta de ASUFIN, que és l'Associació d'Usuaris Financers. Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes de entrar en el detalle, yo diría que, ¿qué te parece si te digo que a todos, pero sobre todo a los más jóvenes, nos hace falta educación financiera para evitar caer en trampas? ¿Qué tal?
Claro que sí, nos hace falta educación financiera, sobre todo para detectar comportamientos de riesgo, inversiones de riesgo, decisiones que nos puedan llevar a complicarnos la vida, sin ninguna duda.
Vosotros habláis, bueno, habéis presentado una denuncia a las instituciones europeas, bueno, pues un poco acusando a estas grandes compañías de incitar a los jugadores, sobre todo los más jóvenes, a gastar más de la cuenta. Explícanos un poco qué herramientas herramientas utilizan para que se gaste más de la cuenta cuando estás dentro de estos videojuegos, Patricia?
Claro, tenemos que tener en cuenta que utilizan técnicas para incitar a que tú compres más para ganar más y para seguir jugando. Y el problema de esto es que no siempre son ofertas, digamos, transparentes, porque hay ocasiones en las que tú no sabes realmente lo que vas a obtener y eso te genera más ansiedad y más ganas de seguir consumiendo. Me pongo un ejemplo, abrir sobres. No sabes si te va a salir Ronaldo o Messi o te va a salir un jugador de segunda división. Entonces tú sigues comprando estos sobres y gastándote dinero un poco con pérdida de control. Hay otras cuestiones que son más transparentes, pero no por ello menos adictivas, que son estos juegos en los que tú puedes comprar armas o armaduras o herramientas que te van a permitir tener más capacidad para ir pasando de nivel. Aquí son más transparentes, pero te ofrecen una serie de objetos y de herramientas que hacen que sea difícil resistirse. Claro.
Es que el mundo de lo que es las líneas de las redes sociales se asemeja cada vez más a una jungla, ¿no? Donde estas grandes compañías, pues yo diría que hacen lo que les parece y además sin poco ningún control, Patricia. Eso es lo preocupante,
sí,
¿no?
Una de las cosas que nosotros denunciamos es que hay reglas en nuestro mundo, digamos, analógico, el físico, el que conocemos, hay reglas que protegen a los consumidores y estas reglas se diluyen en el mundo virtual y es por eso que nosotros queremos que se trabaje y que la Unión Europea trabaje para que las reglas que nos hemos dado en el mundo físico, en el analógico, sean válidas también en el virtual, porque nos estamos dando cuenta que cada vez más en el mundo virtual se llevan a cabo prácticas que no serían legales en nuestro mundo analógico y que pasan desapercibidas, porque como tú bien has dicho antes, es una jungla.
Es un sin control. Además hay un elemento que me gustaría que me lo comentaras, tú que entiendes de la materia, que son las monedas premium, que incitan a engañar a propósito a los consumidores, ¿verdad? ¿Qué son estas monedas premium?
Estas monedas son las que te permiten comprar otras cosas. Yeah. Pero mira, te voy a poner un ejemplo y lo vas a ver muy claro. Cuando tú viajas y cambias a otra divisa porque tienes que comprar en ese país, estás todo el rato haciendo las cuentas para ver cuánto te está costando realmente lo que estás consumiendo. Pero hay otro ejemplo que es más perverso y más cercano incluso, que son las monedas de los casinos. ¿Por qué en el casino no ponemos dinero normal? ¿Por qué no ponemos en moneda de curso legal? ¿Por qué nos dan fichas? Nos dan fichas para que perdamos la noción de lo que nos estamos gastando, porque no eres consciente de lo que te estás gastando. No es lo mismo soltar un billete de 100 euros que soltar 100 fichas, claro, o 50 fichas. Y esto es lo mismo que está pasando en el mundo del videojuego. Nos dan fichas como si de un casino se tratase. Claro. De tal manera que cuando tú ya has comprado X fichas poniendo 20, 30, 100 euros, los que sean, empiezas a comprar y no eres consciente de cuántos euros realmente te estás gastando. O sea, Esta es la clave.
Que lo que gastas realmente debería parecer, ¿no? Decir, bueno, me he gastado 100 euros, deberías saber que te has gastado 100 euros, ¿no? Deberías conocerlo,
exacto,
¿no?
¿Eh? Y esto, además, no pasa. en una mente, pues, en formación, como la de nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, en que además la percepción del riesgo por su propia condición, por su propia juventud, es menor, es un peligro, que además nos lleva a otro mundo, que yo ya lo apuntaba antes con los casinos, que es el mundo de la ludopatía. Es una manera muy perversa de introducir a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, en un mundo de adicción al juego, de ludopatía. Estamos hablando siempre de las pantallas y no nos damos cuenta de lo que significa en términos también de salud mental, claro, y de salud económica.
Patricia, consejos fundamentales para no caer en estas trampas, ¿cuáles serían?
Bueno, yo sobre todo recomiendo mucho a las familias que no se trata de vigilar a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes, sino de irnos sentando con ellos paso a paso y ir hablando con ellos de lo que significa jugar y de lo que significa no solamente poner o no límites, sino explicarles las consecuencias y por qué no es un problema jugar, sino jugar sin límites y dejarte llevar o pretender ganar a toda costa, que es lo que te va a llevar a tener una adicción al juego y te va a llevar además a perder dinero, a perder mucho dinero. Es el inicio de una posible ludopatía.
Claro, exactamente. Queda expuesta aquí esta alerta que nos envía Patricia Suárez, que es presidenta de ASOFIN. Patricia, gracias como siempre por atendernos y muy buenas tardes y hasta otra ocasión, ¿eh?
Buena tarde a tothom, que vagi molt bé.
Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No se asuste, señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama.
En fiudem ja a la recta final del migdia COPE Catalunya i Andorra parlant ara d'economia, evitar una guerra comercial amb la Xina. Amb aquest objectiu, el president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, s'ha reunit amb representants de la Comissió Europea per posar en comú una sèrie d'estratègies a nivell comunitari amb l'objectiu d'evitar un xoc entre la Xina i la Unió Europea. El dirigent de la patronal catalana ha alertat que un augment d'aranzels tindria greus efectes en sectors com, per exemple, el porcí espanyol, que podria arribar a perdre fins a 500 milions d'euros anuals. Sánchez Llibre assegura, però, que cap de les dues parts li convé obrir una guerra comercial.
Jo confio en l'habilitat i la diplomàcia vaticana de la Comissió Europea per poder convèncer les autoritats xineses de que una guerra comercial pot ser molt perjudicial per a Europa, però al mateix temps també pot ser molt perjudicial pels interessos de la Xina. I des d'aquest punt de vista, nosaltres sortim optimistes amb el sentit de que finalment la sang no arribarà al riu.
El conflicte rau en què la Unió Europea vol posar aranzels a les importacions dels cotxes elèctrics xinesos i la Xina vol posar-ne al sector porcí espanyol. Val a dir que un 70% de les exportacions cap a aquell país surten de Catalunya i també de l'Aragó. Recomanació de Càritas i els esports.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas ofereix a les persones en situació d'atur orientació, formació i acompanyament dins d'un itinerari personalitzat per millorar les seves possibilitats de reincorporar-se al mercat de treball. Les persones es troben en moments diferents en el seu procés personal i familiar i poden tenir necessitats diverses en relació a la inserció laboral. Per això, des de Càritas oferim un ventall de recursos adaptats a les diferents situacions que cal afrontar, des del coneixement de la llengua castellana i catalana o l'alfabetització bàsica a la borsa de treball domèstic i la relació amb les empreses, els aprenentatges prelaborals i la formació d'oficis. Els processos d'inserció laboral es fonamenten en uns coneixements previs i en l'assoliment de determinades capacitats, habilitats relacionals i laborals, així com en la presència d'actituds positives davant les exigències de les relacions laborals.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
3 i 5, Esports Cope, torna a la Lliga.
Sí, torna, o podríem dir que no se n'ha anat.
Continua.
Ahir es va acabar la jornada 6 i avui ja comença la jornada 7 a primera divisió. El Barça juga demà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant del Getafe, per tant escoltarem el més destacat de la roda de premsa de Hansi Flick d'aquest matí. I atenció que l'Helena Condis ens explicarà novetats sobre el tema de la porteria del Barça després de la greu lesió de Ter Stegen. Avança l'Helena Condis que la intenció del Barça seria la d'incorporar ja a un porter. Per tant, hauria de fitxar al Barça un porter que ara mateix estigui lliure. De seguida estarem allà. Avui el Real Madrid juga ja el seu partit d'aquesta setena jornada. Rep a les 9 de la nit a l'Alavés. No es descarta que descansi Mbappé. Demà el Girona ha de rebre el Rayo. Escoltarem a Mitchell. L'Espanyol no jugarà el seu partit fins dijous a l'estadi de Cornellà al Prat, ha de rebre el Villarreal. I en bàsquet avui tenim protagonista. Hem quedat per parlar després una estona amb un dels jugadors més importants del Barça de bàsquet, Tomas Satoranski, avui a Esports Cope. Aquest cap de setmana arrenca la Lliga CB.
No us ho perdeu, 3 i 5 minuts. Bon programa, Joan.
Gràcies, Carlos.
Nosaltres ho deixem aquí, però continua la informació. Com sempre, aquesta hora arriba a la tarda. Pilar García Muñiz ens segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.